Bé, no ens en acabem de sortir per trobar explicacions a què li va passar al Barça ahir, de manera que incorporem algú que segur que en sap molt més que nosaltres. Tocat, un quart de vuit del vespre, tinc en línia un home que va estar anys i panys al futbol base del Barça com a entrenador, que després ha fet carrera, va ser també entrenador assistent del Borussia de Dortmund i ara, des de fa uns mesos, és seleccionador sub-21 de Dinamarca. Albert Capellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si ens estaves escoltant, però som gent que necessitem respostes i d'entrada m'agradaria que ens tranquil·litzessis una mica en el sentit que el que li va passar al Barça ahir al Westfalen Stadium i contra un equip que juga com juga el Borussia Dortmund no és tan estrany.
La veritat és, no sé si us donaré les respostes correctes, no? Sí que us estava sentint, sobretot la part final de la conversa, i una mica és això, no? És a dir, des de fora, sense saber exactament què passa dintre, però jo veig un Barça a vegades una mica massa pla i una mica amb falta d'idees, no? Sobretot en atac, no? Que falta d'estirar molt de la creativitat de Messi, de la inspiració individual, i a vegades pues, falta una mica això de canvi de ritme, de ser més protagonista, de dominar més la pilota, de tenir una mica més les idees clares. I també una de les coses que potser estic d'acord, no? És amb el que comentàveu sobre De Jong o Griezmann, no? Que venen de dos futbols amb ritmes diferents, no? I que sembla que volen imposar això i no se n'acaben de sortir, no? Si tu veies el ritme de joc que portava l'Ajax, no? Amb en Peter Bosz i després també en Ten Hag, pues era un ritme molt elevat, no? I aquí pues, hi ha un ritme molt més pausat en aquests moments.
Tu que has estat allà al Borussia Dortmund, diguem que igual que el Barça té una identitat força definida, o com a mínim la tenia, el que va fer ahir el Borussia, que és ser vertical quan va poder, és la marca de la casa i, per tant, no és cap sorpresa.
No, és cap sorpresa. A més, el Dortmund és un equip que se sent còmode sense la pilota. Té jugadors per tenir amb qualitat suficient per tenir la pilota, però és un equip que se sent còmode jugant al contraatac i és molt vertical quan els deixes els espais i, sobretot, quan tu estàs atacant i no tens les vigilàncies defensives, doncs, com no facis la pressió alta ràpida, no recobris la pilota ràpida i no vigilis els puntes, doncs et poden fer molt mal. L'última experiència, el Bayer Leverkusen, no? 4-0, quan el Bayer Leverkusen va tenir un 62% de possessió de pilota, per exemple, no?
Ahir Messi encara no està, dèiem abans, al 100%, però un equip amb Messi té una altra manera de defensar possible, més enllà d'aquest 4-4-2, que és el que hem vist els últims anys i que no acaba de funcionar.
Aquí també estava d'acord amb el que dèieu vosaltres, no? Avui en dia els equips moderns tothom ha de treballar molt, no? I defensar amb 8 jo crec que és arriscat. Jo crec que ha de participar tothom. Una altra cosa és que se li busqui una posició al Messi on hagi de córrer el menys possible, però que sí que pugui participar pues, de la part defensiva, pues, tapant el 6, per exemple, que no hagi de córrer gaire perquè estigui fresc al moment que tingui amb la pilota. Però jo sóc un dels entrenadors que penso que s'ha de defensar amb tot l'equip.
Albert, abans deies que coincidies en aquest diagnòstic que sembla que hi hagi futbolistes que van a una altra velocitat. Tu que ets entrenador, com es pot fer, què s'ha de fer per intentar que aquestes diferents ànimes, si és que es pot dir així, convisquin i vagin en harmonia?
Pues no és fàcil, no? És a dir, jo crec que estem en un punt amb el Barça on s'està començant a buscar aquest relleu generacional, no? I s'ha de trobar aquest punt d'equilibri, no? On l'experiència de jugadors com Busquets, com Messi, com Suárez, pues, té molt valor, té molt pes, i jo crec que encara són molt vàlids per aportar moltíssim valor al club, i això s'ha de combinar amb aquests jugadors més joves, amb ganes de guanyar títols i de fer un gran futbol. Llavors, això és la gran feina de l'entrenador que té ara, no? I la veritat és que el que has de mirar és quins jugadors combinen bé entre ells, els jugadors que s'entenen millor uns amb els altres, i suposo que això una mica és el que està intentant descobrir Valverde, com pot encaixar aquests jugadors nous que estan entrant amb el club i aprofitar tot el talent i l'experiència dels jugadors que ja porten molts anys aquí.
Que ets culer, ets dels pacients o dels preocupats amb el que vas veure ahir?
Bueno, jo ja estava preparat per veure el partit que vaig veure, eh? És a dir, a mi em va sorprendre menys, perquè jo sé de la qualitat del Borussia Dortmund, sé de la pressió de l'estadi, sé que no és fàcil allà, i sé que ja estava preparat perquè el Barça patís. Per tant, potser per això, perquè conec el club, conec l'estadi, sé que és un estadi que impressiona molt, i conec els jugadors que té el Dortmund, doncs jo sabia que pel Barça no seria fàcil. Però, per altra banda, també entenc la posició de l'aficionat blaugrana, doncs que en un partit com ahir de Champions no puguis crear ocasions de gol, doncs per descomptat pues, que és preocupant.
Albert, no vull acomiadar-te sense preguntar-te per Ansu Fati. Ho dic perquè com a especialista en futbol formatiu, primer al Barça, ara també a la sub-21 de Dinamarca, a mi em sembla un cas que és un privilegi tenir un nano d'aquesta qualitat i d'aquesta edat, però a la vegada encertar com el gestiones ha de ser complicadíssim.
Bueno, ha de ser molt complicadíssim, i ara encara que està jugant, però en el moment que entra Messi i si després ja quan torni Dembélé, aviam quants minuts se li podrà donar. Li has ensenyat la glòria amb aquest un nen de 16 anys, li has donat tota la responsabilitat, i després què, no? És a dir, més que com es gestiona ara, és com es gestionarà després.
Com arriba l'Albert Capellas a la selecció danesa sub-21?
Pues mira, això tot va començar fa uns 10-11 anys, quan estava al futbol base del Barcelona, doncs que vaig anar a fer unes xerrades a la Federació Danesa explicant el model del Futbol Club Barcelona, i llavors es va arribar a una col·laboració entre el club del Barcelona i la Federació Danesa, i van venir diverses vegades a les instal·lacions del Barça, i vaig anar unes quantes vegades allà. Arrel d'això va ser quan vaig aconseguir l'oportunitat de fitxar pel Brøndby, 2 anys, i casualment ara doncs, a la Federació doncs, hi ha molta gent que em coneix, i buscaven un perfil com el meu, no el van trobar a Dinamarca, i llavors doncs, em van trucar aviam si estava interessat, i la veritat és que em va fer molta il·lusió i no m'ho vaig pensar ni 2 vegades.
Hi ha algun danès sub-21 interessant?
Sí, n'hi ha diversos.
Pel primeríssim nivell, eh? Pel Barça, sí. per l'Espanyol?
No, és a dir, hi ha un jugador a Bolònia, per exemple, que l'Andreas Skou, Olsen, que no està jugant, però té moltíssim talent. Llavors tenim, per exemple, a Holanda, ara està destacant molt un jugador que es diu Nikolai Larsen, que està a l'FC Emmen, que està bé de la cantera del PSV, que també té moltíssima qualitat. Hi ha un Jakob Brun Larsen, que està al Borussia Dortmund, que va sortir els últims minuts. La veritat és que hi ha diversos jugadors amb molt de talent. Hi ha un Víctor Nilsson de l'FC Copenhague, que potser pel futbol espanyol no, però en canvi pel futbol anglès pot encaixar molt, molt bé. I sí, n'hi ha diversos. Jo crec que tenim una molt bona generació.
Talent a Dinamarca i talent formador català al servei de la selecció sub-21 danesa. Albert Capellas, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova aventura.
Moltíssimes gràcies.